Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Por supuesto, para que este tipo de cosas no pase.
Seguramente una de las imágenes de estas primeras 48 horas de competición es el creciente enfado entre los ciclistas que han... Tanto los medios de comunicación al llegar, por ejemplo, el sábado a la meta y al final de la primera, o por ejemplo, vimos ayer ciertos encuentros entre algunos ciclistas, o por ejemplo, veíamos en la parte final a Vingegaard frenando el pelotón, etcétera. ¿Los ciclistas han pedido cambios en la organización, cambios para aplicar desde ya a esta edición de la Vuelta, o no ha habido contacto en este sentido entre la organización de los ciclistas?
No, los ciclistas lo que pidieron ayer fue que se tomaran tiempos en un punto anterior a donde se tenía que tomar, sí, que era la línea de meta, sin que esto perjudicara la meta. Y lo hacían porque las condiciones de lluvia pues eran otra vez, que se nos iba a meter y nos iba a meter el agua, teníamos que tomar una decisión. Los ciclistas nos pidieron que tuviéramos ese gesto en donde nosotros, pues ahí lo que valoramos sobre todo es, bueno, pues tratar de volver a evitar caídas, porque el día anterior, debido al agua en un deporte que tiene este tipo de idiosincrasia, pues sí que es verdad que hubo bastantes. Fuimos sensibles a su petición, entre todos lo acordamos, pero lo que hace Vingegaard de parar al pelotón, yo no tengo claro por qué lo hizo, pero es que se produjo la caída de su compañero Roglic, es lo que estaba pidiendo a sus compañeros. Yo puedo entender que hay ciertas cosas que llamen la atención desde fuera, pero esto ya ha ocurrido otras veces.
Sí, sí.
Tenemos experiencia en otros sitios, tanto de chinchetas, que las hemos visto este año, como de, bueno, pues este tipo de gestos más de una vez. Evidentemente, nosotros lo que queremos es que la carrera se desarrolle de forma normal, por supuesto, de forma segura, pero bueno, la coexistencia con el mundo del ciclismo es así. Yo creo que ayer pues la etapa al final se desarrolló sin ningún tipo de problema, al igual que el día anterior. La respuesta del público fue increíble, sobre todo el público en la calle, y bueno, pues los cambios que se piden son cambios de seguridad sobre circunstancias actuales, inminentes. Es decir, hoy, por ejemplo, vamos a Andorra. Pues si se produce una situación de nieve, pues a lo mejor hay que tomar situaciones. No se prevé, pues no se está hablando de nada. Y así, poco a poco.
Sobre hoy, señor Guillén, recordemos, el director de la Vuelta, ¿le preocupa que alguien pueda intentar boicotear la etapa de hoy? Lo digo porque lo hemos sabido hace poco rato. Alguien ha pintado con pintura amarilla la fachada del juzgado de paz de Solsona, ¿no? En símbolo de protesta y apoyo en este sentido a los cuatro detenidos acusados de querer boicotear la competición, y precisamente le pregunto esto porque hoy la etapa pasa por Solsona.
Bueno, preocupación tenemos siempre. En este caso, pues además existe un elemento como el que usted, un hecho, mejor dicho, como el que usted relata, y desde luego, pues no le voy a engañar que preocupación tenemos, que esa preocupación es la que nos hace que tengamos que estar atentos y que estemos alerta. Nosotros ahora mismo no tenemos en este momento ninguna situación, vamos a decir, de emergencia, pero todos estamos más concienciados de que, bueno, pues tenemos que estar atentos. Los primeros, los Mossos de Escuadra, que, bueno, pues que están haciendo un acompañamiento extraordinario a la carrera, y desde luego no nos lo tomamos desde el punto de vista de no va a pasar absolutamente nada, como si tuviéramos esa certeza. Confiamos en que así sea, pero desde luego no somos ajenos a lo que ha pasado desde el punto de vista de la tensión de carrera.
Después de estos dos primeros días de competición que han tenido como escenario principal Barcelona, ahora lo comentábamos, ¿cuál es, según usted, señor Guillén, a nivel de imagen, ¿cuál cree que es la imagen que deja Barcelona después de estos dos días, en este caso a nivel de ciudad y capacidad de acoger una competición de alto nivel como es la Vuelta?
Pues es obvio que una vez más volvemos a entrar en el campo de las perspectivas, pero yo, lo primero, la respuesta del público. O sea, el público en la calle en Barcelona fue una respuesta abrumadora. Luego, desde luego, los medios que puso el ayuntamiento para hacer el circuito, todas las comunicaciones que se fueron haciendo, cómo fueron coordinando perfectamente todos los elementos, pues desde luego también trabajar con el ayuntamiento y con sus equipos de organización, pues ha sido en una grandísima ciudad como Barcelona, tengo que decir que ha sido fácil y desde el punto de vista nuestro, vamos, encantadísimos. Y luego yo me quedo con la imagen de la rampa y del Mediterráneo. Tuvimos unas magníficas imágenes aéreas, también unas imágenes de la propia ciudad de Barcelona, que luego evidentemente, pues si esos 15 minutos de luz pues no nos hubieran traído esa oscuridad, pues obviamente hubiera lucido muchísimo más. Los trajo, perfecto, pero las imágenes están ahí, las imágenes se dieron y yo obviamente me quedo con eso.
Pero claro, me imagino que, es decir, como mínimo algo de daño o algo de preocupación pueden generar declaraciones como las de Remco Evenepoel, ¿no? Que es el actual ganador de la Vuelta y está defendiendo el título, como digo, hablando directamente de we don't see any shit, no vemos absolutamente nada, y esta queja tan directa a la organización. Y claro, yo en este sentido, señor Guillén, le pregunto si no cree que la organización no debería de haber suspendido, sí, debería de haber suspendido la contrarreloj, porque algunos equipos, cuando salían, ya iban prácticamente a oscuras.
Yo honestamente creo que no, y por eso no la suspendimos. Al final, volvemos una vez más, son circunstancias climatológicas. Mm. Desde luego, si se hubiera previsto que iba a ser así toda la etapa, tuviéramos esa certeza, porque es que aquí teníamos la certeza de que llovía. Tampoco teníamos una certeza en los tiempos porque tuvimos varios escenarios. Lo que pasa es que el encapotamiento del cielo pues fue tremendo. Y claro, dicen, no, es que tenían que haber previsto que llovía. No, si es que en ciclismo llueve, ya lo hemos visto, y seguramente que a lo largo de la vuelta vuelva a llover. Al final, bueno, pues entramos en esa cuestión sobrevenida. Yo creo que no teníamos que haber suspendido la etapa, porque también es verdad que en términos de imagen y lo que estábamos haciendo, pues yo creo que no hubiera sido la mejor decisión, quizá hubiera sido incluso la peor decisión. Yo las palabras del corredor pues las tengo que entender desde el punto de vista de que él y yo queremos lo mismo, y es que esto se desarrolle de una forma satisfactoria. Él y yo queremos lo mismo, que es que no se hubiera puesto digamos, encapotado tanto el cielo. Y luego también, evidentemente, pues entiendo sus declaraciones, uh-huh, más allá de que las hace nada más cruzar meta, pues evidentemente pues se expresa de la forma en la que se expresa, que yo por supuesto respeto enormemente, pero quizás si analizamos un poco todo lo que ha pasado, diría lo mismo en cuanto al sentido, pero a lo mejor lo hubiera dicho de otra manera. Pero ahí es verdad que al corredor lo que le tenemos que dar es explicaciones de lo que ha pasado, porque ni nosotros ni él queremos eso.
Señor Guillén, le hago una última pregunta. Se ha hablado de la posibilidad de que Barcelona pudiera acoger en algún momento la salida del Tour de Francia. ¿Usted cree que Barcelona como ciudad en este sentido está preparada para, o estaría preparada para acoger la salida del Tour de Francia o alguna etapa del Tour de Francia?
Barcelona está preparadísima para coger una etapa del Tour de Francia, esto se lo digo por conocimiento de causa, además de que está preparadísima para coger cualquier gran evento deportivo. El Tour de Francia, cuando llegó en el 2009, recuerdo que también llovió y la etapa se desarrolló sin ningún problema. Barcelona está absolutamente preparada. Yo he estado presente en una reunión, nada más concluir la vuelta, la presentación del recorrido de este año, junto con el ayuntamiento, en el que estaba presente Jaume Collboni, en aquel entonces como teniente alcalde, y Cristian Prudhon, en el que se hablaba ya de la posibilidad de que el Tour de Francia viniera, y le garantizo que esa posibilidad no ha decrecido. De hecho, aquí ha estado Jean Lemonnier, que es el consejero delegado del Grupo ASO, de todo el conglomerado empresarial que gobierna tanto el Tour como la Vuelta, y bueno, le puedo asegurar que se ha ido encantado de Barcelona. Ha tenido oportunidad de hablar en varias ocasiones con su alcalde, no sé de lo que habrán hablado, pero desde luego sí que sé que lo que es el resultado de la presencia de la Vuelta en Barcelona por nuestra parte, incluido nuestro consejero delegado, ha sido muy, muy, muy satisfactorio.
Javier Guillén, director de la Volta Ciclista a España, muchísimas gracias por atender la llamada del Mono RAC esta mañana.
Muchísimas gracias.
Bueno, Xavier García Lucas, si alguna cosa s'ha de dir, ho comentaves tu abans de ara aquesta entrevista amb el Javier Guillén, és que si alguna cosa té el director de la Vuelta és que dona la cara quan s'ha de donar la cara i dona les explicacions, després el poden convèncer, el poden agradar més o menys, però si alguna cosa no se li pot retreure és amagar-se precisament, perquè ell sempre dona la cara i dona les explicacions, eh?
No, en absolut, i a més ell és el primer, jo l'he sentit dir més d'una vegada, que reconeix una obvietat, que és que qualsevol cosa que passi en una cursa ciclista és, d'entrada és culpa del director de cursa, i després ho podem mirar amb més detall, no? Però ell és el responsable final i per tant el que rep totes les bufetades, i això ell mateix ho reconeix, i després evidentment es defensa, no? Però és una persona, i insisteixo, que jo crec molt ben preparada per fer això, i és un dels motius pels que jo vaig quedar molt sorprès de la quantitat de coses que no entenc per què es van fer d'aquesta manera. Sempre és més fàcil criticar quan ja s'ha fet, no? Que no programar i preparar i preveure, no? Però comences a analitzar ara que ja han passat les dues primeres etapes i la primera cosa que pots dir és una contrarrellotge per equips dintre d'un circuit urbà no és la organització més idònia. Faltaria saber per què es va decidir fer això i no fer una contrarrellotge individual o fer una etapa en línia com es va fer aquest any el Tour a Bilbao, no? Que es van fer sortida i arribada a Bilbao i van passar tota la jornada passejant per Biscaia. El fet de no tenir previst la possibilitat d'aquest encapotamiento que deia el director, no sé, és que hi ha hagut un munt de qüestions que no han acabat de funcionar. Quan ell diu, per exemple, em sap greu ara que no sigui perquè en tot cas debatre-ho, no? Però ell diu que la segona etapa es va fer sin ningun tipus de problema, home, déu-n'hi-do, no? Es va retallar el recorregut, es van prendre els temps d'una manera caòtica que van tardar hores en poder donar les classificacions, va haver intents de boicot per part dels ciclistes, va haver el tema dels claus, que això estic totalment d'acord amb ell, és incontrolable i passa a moltes curses coses com aquestes, vull dir, arribar a la conclusió que s'ha fet sin ningun tipus de problema em sembla exagerat.
Xavier García Luque, periodista especialitzat en ciclisme, company de La Vanguardia, moltíssimes gràcies per atendre a tu també la trucada del Món RAC1 aquest matí. Xavier, anem llegint amb la cobertura i tant a xarxes socials com al diari sobre la Vuelta i tot el món del ciclisme. Una abraçada, Xavier.
Moltes gràcies.
Clar, ara és que m'hi he fixat, que el Joan Bordeus, quan el director de la Vuelta, el Javier Guillén, parlava d'aquesta imatge del Mediterrani i això, i que es quedava amb aquesta imatge, has fet com una mena de cara de circumstàncies com venint a dir-me, precisament això és el que jo deia abans, no em referia...
Sí, és que tampoc és per portar la contrària, però també quan ha dit algú que passarà factura, vull dir, quina factura passarà si Barcelona... Vull dir, com una mala imatge, vull dir, jo abogo en aquest cas per el xantatge emocional dels rànquings en aquesta mena de rànquings, que com a barceloní he sentit improductiu, completament improductiu. L'important no és atraure a ciclistes, sinó atraure potser altres coses. Tot i que, evidentment, és que la qüestió tècnica que hem parlat de la Volta no té cap més trellat. Vull dir, és evident que tothom volia que sortís bé, que hi ha hagut uns errors tècnics que no tenen gaires derivades polítiques. El director de la Volta doncs, ho hagués pogut prevenir millor i no em podia dir cap altra cosa. El que sí que trobo interessant políticament de tot plegat, a part de bueno, això que hem parlat de les protestes que hi ha hagut, és com els esports estan omplint un buit, també això que deia la Sílvia, un buit de projecte polític de ciutat, i com es reactiven massa fàcilment els mecanismes de xantatge emocional del barceloní, que es vol sentir molt amunt com a ciutat destinació de postal o d'imatge, quan
es viu
molt bé a ciutats invisibles.
Però potser perquè veníem d'aquí, potser perquè Barcelona era referent en moltes coses o molts àmbits, i es troba a faltar. Llavors, l'esport és un aparador magnífic, magnífic, qualsevol modalitat és un aparador magnífic, ho veurem amb la Copa Amèrica, que si no me'n recordo és el segon o el tercer esdeveniment esportiu amb més audiència mundial, per tant, ho veurem. Llavors, Barcelona crec que necessita recuperar aquell prestigi de hola, soc barcelonia, què vols que et guanyi?
No.
No, però com a model de ciutat i com a model controlable. Estic d'acord amb tu que això té mil derivats privades. Com gestionem el turisme, com gestionem la capacitat, la mobilitat, té mil
que
derivades.
Aquestes són les urgents ara mateix, no? Vull dir, les altres ja estaven molt...
Sí, però
ja
Joan, estan, venim d'un model
de, en problema.
Però que venim d'un model de ciutat liderada durant 8, 12 anys o 10 per una ideologia política que no, ni mereixo ni desmereixo, que xoca frontalment amb la que entra ara i que segurament xocaria encara més frontalment si Xavier Trias hagués sigut alcalde.
Es van fer una foto amb la Copa Amèrica. La ideologia suposadament diferent es va fer una foto amb totes les altres ideologies
sí, que no,
al voltant
però que
de precisament
fixa,
la Copa Amèrica.
Fixa't el que es queixa l'alcalde Jaume Collboni, que és de la manca d'ambició en referent esportiu que té Barcelona o que ha tingut Barcelona.
Quin baix nivell de debat.
Inclús Catalunya, eh? Inclús Catalunya, eh?
Per trobar aquí el punt...
Aleix i Estefania.
Per trobar aquí el punt en comú entre punt en mig, una mica, entre tots dos, crec que precisament... Jo entenc perfectament aquest de, ostres, no caldria aquesta necessitat de situar-nos en el rànquing, i és cert, que ara hagi passat això no farà que gent que vulgui venir a Barcelona deixi de venir, o no farà... Això és cert, i en aquest estic d'acord amb tu, Joan. Però sí que crec una cosa, i relacionant amb aquella Estefania, crec que sí, és la necessitat de que el ciutadà de Barcelona se'n pugui enorgullir d'això. És a dir, no el fet que només sigui l'expat que ve a Barcelona, el que veu aquell rànquing i diu, oh, que ves viu a Barcelona, m'ho vaig viure a Barcelona, sinó que si ets de Barcelona, el que pugui enorgullir-se'n d'aquest. Doncs crec que coses com això, el fet de que Barcelona tingui la capacitat d'organitzar un esdeveniment d'aquest tipus i surti bé, sí que fa que el barceloní pugui sentir-se orgullós de la seva ciutat i pugui dir, ostres, vull quedar-me aquí i vull ser la persona que es mereix la ciutat. Hi ha molts llocs a Barcelona on hi ha una gran pressió turística i són llocs on fa 30 anys els barcelonins van abandonar aquell lloc. I després van mirar els expats i dir, hòstia, aquí s'hi viu molt bé. I van conquerir un espai que els barcelonins vam deixar descuidats. Llavors, crec que precisament de cara encara aquest debat que tu deies que és molt important, no? De Barcelona està a dalt, perquè Barcelona sobreviu la governi qui la governi. Llavors, el barceloní ha de recuperar aquest de dir, ostres, puc quedar-me a viure a la ciutat o vull quedar-se a una ciutat de primera on jo pugui viure en aquesta ciutat de primera. Llavors, crec que no és ni un canvi al rànquing o no canvi al rànquing, sinó cal fer que el barceloní pugui fer-se'n orgullós d'aquesta posició.
I que té la capacitat d'organitzar això i qualsevol altra cosa. És que el Mobile és un exemple.
Clar, però és que jo el que vinc a dir és que posar la ciutat a l'aparador, això, aquesta fórmula, per mi no només no soluciona cap dels problemes que ara mateix són importants a la ciutat, sinó que els agreuja. Jo no veig com fer pujar... O sigui, la imatge de Barcelona no és el problema de Barcelona ara mateix. L'orgull dels barcelonins no és el problema de Barcelona. L'important és portar el debat cap a això que dèiem dels expats. Què fer-ne, per exemple, d'aquesta gent que compra bicicletes de gamma alta a l'Eix Verd amb uns salaris que fan fora el barceloní? L'orgull del barceloní, si és un orgull de morir matant o d'una ciutat en la qual no podrà viure, si és un orgull d'algú que es va expulsar...
Però és que és en paral·lel. Joan, és en paral·lel.
Ara mateix per mi no és en paral·lel. Per mi una cosa pesa molt més que l'altra i el barceloní està més preocupat que per pujar en el rànquing de ciutats atractives per als estrangers, està més preocupat sobre coses materials,
no
com viure a l'Eixample.
Però jo no parlo tant de ser l'exemple a Tòquio, eh? Jo parlo de... Jo no soc barcelonina, per tant... però sí que soc catalana i Barcelona és la meva capital, amb la qual cosa a mi sí que m'agrada, amb independència dels problemes que existeixen a Barcelona, que existeixen a totes les ciutats de Catalunya, amb més o menys abast, que Barcelona pugui recuperar aquesta imatge de ser referent, ja no perquè et vinguin, sinó perquè jo em senti... orgullosa de la meva ciutat, amb independència dels problemes col·laterals que existeixen, que són molts. Joan, si és que amb això estic d'acord amb tu, per mi sí que és primordial. Jo hi veia, salto totes les distàncies, eh? Vaig veure la marató de Mundial de Budapest. Uh-huh. Bueno, vaig veure les 2:20, fins que va córrer, per cert, un vilafranquí, que va quedar... important.
Sí.
Va quedar 24 o 25, eh? Budapest, que te la imagines grisa, bueno, te la imagines no, és grisa, perquè el seu clima és gris. Jo he anat a passar, al desembre vaig anar, no vaig veure el sol en 0 minuts, en 5 dies, no passa res. Van tenir la gran sort de que tota la cursa va ser amb sol. La imatge de Budapest va ser espectacular, que això implica de que a mi i la ciutat, i tal com estava programada la cursa, on començava, on acabava, veies tots els elements històrics de la ciutat, que això crida al turisme, segurament sí. Segurament sí. Per tant, jo amb això estic d'acord. Si Barcelona pot fer coses esportives que cridin a que vingui gent, serà estupendo, però també és veritat que estic amb tu, cal regular primer com acollim aquesta gent o com cuidem la nostra. Sí, amb això estic d'acord amb tu, però que recuperar la referència esportiva de Barcelona, que sempre ho ha sigut, dic esportiva i també és tecnològica en mil àmbits, per mi sí que és primordial.
Un moment, Aleix. Estefania Molina.
Sí? Ah, val. Diverses coses. La primera, jo no sé quanta gent està preocupada per l'orgull de la seva ciutat o no, no sé, crec que això és una cosa, hi ha una mica un valor quan un té les necessitats cobertes, potser és una impressió meva, segurament el ciutadà mig que té les necessitats cobertes, una bona feina, està pensant en la marca de la ciutat on viu, crec que la resta de gent està pensant en altres coses, però vaja, insisteixo, potser és la meva opinió com a persona que no és de Barcelona. En segon lloc, jo crec que Barcelona no necessita sponsors internacionals perquè tu, on viatges, tothom sap què és Barcelona. Ho saben encara més que Madrid. Jo viatjo molt per Europa i més aviat la majoria de gent ha estat més a Barcelona que no pas a Madrid. Per tant, jo no sé aquest ego ferit d'on surt o que ja no estem prou en el panorama internacional, quan és tot el contrari, és una marca superconeguda. Després, crec que si es volen acollir altres curses del nivell del Tour de France, doncs això que sembla que és impossible d'impedir que ningú tiri xinxetes, cal fer-s'ho mirar, perquè jo vaig estar a Copenhague visitant uns amics que viuen allà, que treballen allà, i passava un tram, això va ser l'any passat, del Tour de France. Es va posar a ploure, allò no va ser un impediment, d'acord que estem parlant de països nòrdics, però és que sembla que aquestes tecnologies tan avançades de país nòrdic aquí no es poden tenir. Ens va posar a ploure, la vida va continuar, la gent va treure paraigües i la cursa va continuar. Ningú va tirar res, ningú va muntar un escàndol i les coses van passar normals. Jo crec que de vegades això de... hi ha unes formes de fer als països del nord que ningú pot adoptar al sud d'Europa, no és així. Jo crec que, evidentment, ningú pot controlar què portes al bolso, però hi havia molts controls per entrar fins i tot a la zona d'estar a prop de les tanques. No era passi vostè qui vulgui. Crec que això és tirar pedres a la teulada. I probablement aquesta imatge d'una Barcelona provinciana també ha estat fruit d'un relat, perquè me'n recordo haver llegit un article a La Vanguardia que explicava que Barcelona no té menys inversió ni està més endarrerida econòmicament. Jo crec que aquí hi ha dues coses. És evident que aquests actes, anem a dir, no sé, nacionalistes, independentistes, aquestes bretolades d'anar a tirar xinxetes, el que fan és que a nivell internacional, si algú li arriba això, pensa, déu-n'hi-do. És a dir, això ajuda a fer una ciutat més provinciana. Però a nivell de dades econòmiques sembla que no és així, que no ha anat enrere. Jo crec que també el propi procés ha tingut dinàmiques de tancar-se sobre si mateix, però i fins i tot, bueno, hi ha hagut evidències. Algunes empreses van marxar durant l'any 2017, etcètera, algunes no han tornat, però per altra banda, no és tan cert que ara Barcelona sigui una illa que ningú la coneix i s'ha esborrat del mapa. Crec que de vegades, no sé, s'obren debats perquè s'ha d'obrir un debat d'alguna cosa, però també caldria, no sé, mirar més el detall del que està passant.
Aleix, acabarem amb tu.
A veure, sobre el tema aquest d'orgull de ciutat, jo com a barceloní, jo sí que el reivindico i crec que és molt important, en tant que, per exemple...
Orgull de ciutat i orgull de poble.
No, en el cas de Barcelona, sí crec que és important. Per exemple, jo tota la vida creixent a Barcelona, jo hi va haver anys en els quals se'm deia que si volia tenir una feina de bé, que si volia doncs, aprofitar els carrers que tenia i volia fer els màxims diners, m'havia d'anar fora, havia d'estudiar alemany perquè havia d'anar a Alemanya, havia d'anar a Londres. I, ostres, jo en veritat no volia, perquè m'agrada molt Barcelona. Llavors, crec que coses com que en moments de... que realment la ciutat es posa a pressió en moments de congressos, en moments d'esdeveniments internacionals, en moments en què no tot és platja, turisme, i es defuig una mica d'aquesta Barcelona purament turismicèntrica, en la qual Barcelona també té les capacitats i té una part tècnica darrere que la beneficia, que fer que Barcelona atregui inversió, a fer que atregui empreses, crec que és important i cal recuperar aquest orgull de ciutat perquè els barcelonins puguin dir, ostres, puc quedar-me a Barcelona. El fet que tu li diguis a un nen de Barcelona, ostres, estudia, fes el que vulguis, no entrem aquí, però ostres, pots tenir les oportunitats de desenvolupament personal dintre la ciutat perquè Barcelona s'ho mereix i no has d'anar a altres capitalitats o has d'anar a altres llocs per poder tenir aquesta feina de bé o per poder créixer o per poder fer allò, crec que és molt important. Llavors, per mi, aquest orgull de ciutat que vull reivindicar en aquest sentit. O sigui, el fet que Barcelona pugui acollir una esdeveniment d'aquest tipus, no? I el fet que quan s'hagi de fer un altre, la gent no dubti, ostres, però potser Barcelona no es pot, perquè, ostres, anem a un lloc més segur. No, Barcelona pot ser aquest lloc segur on tant a activitats esportives o empreses poden venir i els barcelonins poden aprofitar-se'n. Després hi ha el debat, com que deia el Joan, no? Anem a assegurar que aquest creixement pugui ser utilitzat pels barcelonins, no? I que realment el barceloní pugui aprofitar-se'n. I no sigui, es mou l'empresa amb els seus 2.000 expats directament i el 100% s'omple amb gent de fora, no? Però, ostres, si Barcelona després ensenya al món aquest sentit que té les capacitats tècniques, socials i la gent per poder suportar aquest alt nivell, crec que és beneficiós. I crec que això hi ha una part d'orgull de Barcelona i, ostres, la meva ciutat pot fer aquestes coses i puc quedar-me aquí perquè està al mateix nivell que altres ciutats del món. No m'he d'emmirallar fora, sinó que puc emmirallar per la meva ciutat. Jo sí crec que és molt important i crec que cal reivindicar-ho.
O sigui, fa 30 anys de les Olimpiades i encara diem que són les millors del món que han passat a la història olímpica. Que jo encara em pregunto per què no tornem a optar novament a unes eleccions. Ai, unes eleccions, a unes Olimpiades.
Bueno, aquest és un altre debat, sí. És un altre tema. És un
30 anys després...
Sí, clar, jo de fet estaria bastant en contra d'això, precisament perquè això que dèiem de l'orgull, que crec que l'orgull és una cosa molt multifactorial, i estic d'acord amb l'Aleix, crec que l'orgull dels ciutadans de les ciutats de la conca del Ruhr que tothom pensa que són grises, com ara Budapest, no, qui vol viure a Frankfurt, saben que es poden quedar a la seva pròpia ciutat per raons que no tenen res a veure amb promoure la ciutat com a imatge. És que una cosa és l'orgull de la ciutat com a imatge, l'altra és l'orgull de la ciutat com a productora industrial. I també, aprofitant una cosa que ha dit l'Estefania, crec que també és interessant dir, sobre les protestes i tot plegat, que deia que és una mica provincial la cosa de... Quan detectes que en una ciutat de fora hi ha uns nacionalistes protestant. A mi crec que m'està passant últimament al contrari, quan detecto que en alguna ciutat hi ha algun tipus de protesta política o conflicte, fins i tot sento com una empatia instantània per aquesta ciutat. Trobo que hi ha una certa vida política més que en ciutats, dels Emirats Àrabs, que potser són molt interessants de visitar, però això no ens arriba. Llavors, crec que també està bé parlar d'aquesta cosa, que precisament estic en contra. El cas del CDR és un cas trist d'una política desarticulada que els mateixos que l'han impulsat i que els deien apreteu ara no els estan reivindicant. Llavors és una cosa dissortada, però que també que quan les ciutats reivindiquen una imatge contestatària o la idea de que hi ha un moviment polític en una ciutat, en vez de titllar-ho d'una cosa provinciana, perquè clar, segur que Dinamarca, com l'exemple que ha posat, on el danès, una llengua menys parlada que el català, no ha de lluitar per ser oficial al seu Parlament i a la Unió Europea, potser no hi ha protestes nacionalistes, segur que Dinamarca no hi ha protestes nacionalistes, però que és curiós que a vegades la conflictivitat social d'una ciutat no necessàriament fa aquesta cosa de no vull saber res, pobres, ciutat tercermundista. Pot ser fins i tot a l'inversa.
Estefania, digues.
No sé si podem comparar Espanya amb els Emirats Àrabs, la veritat. No n'estic gaire segura.
No hem fet aquesta comparació en cap moment, no?
No, vaja, el dels exemples és el que ha sortit.
No, he dit que les ciutats amb una certa imatge de venda d'aparador no són el mateix que les ciutats que es poden permetre una conflictivitat social.
I després, aquestes protestes de tirar xinxetes i tot això, més que provincià, veurem en què queda en termes de la justícia, perquè el que és un escàndol i una vergonya, perquè si un creu que això és atemptar o actuar moralment contra la marca Espanya o contra el que sigui, allà el que hi havia eren éssers humans que els agraden en bicicleta, com a tantes famílies un diumenge, però passa que ells s'hi dediquen a nivell esportiu. És a dir, això de tirar xinxetes no pot passar com un jiji jaja, estem reivindicant que ens agrada parlar català i que tal.
Sí, la inferència cap a provincial has fet tu, no?
És molt lamentable. No, jo he dit que el que sona... No, he dit que el procés té unes pròpies dinàmiques provincianes on només es mira a sobre seu i a si mateix. No que la gent, jo és que no ho he dit això, que la gent quan s'ho mira des de fora diu, mira que provincians. He dit que el procés té unes pròpies dinàmiques provincianes. També et dic, creure que posar Catalunya al mapa tirant xinxetes és un gran acte de patriota i nacionalista és per fer-s'ho mirar.
Jo crec que...
Quan hi ha gent real allà que es podria fer molt de mal.
Jo estic una mica, però varia el discurs amb l'Estefania, jo crec que les reivindicacions que eren esperades, que aquí també m'hagués agradat una mica preguntar-li amb el director de la Vuelta si...
Hem hagut d'anar molt ràpid perquè el senyor Guillén tenia el temps que tenia.
Sí, realment tenien previstes les accions reivindicatives que eren més que previsibles i esperades. Jo estic d'acord que... tirar xinxetes i posar en risc, i en el cas de l'oli perquè no van dur-ho a terme, però això era posar en risc a persones humanes que no tenen res a veure amb la nostra reivindicació. I jo em poso la primera, em poso en primera persona. Jo crec que s'han de buscar accions reivindicatives on la nostra imatge, que en aquest cas seria espanyola, en una marató seria mundial. Altre tipus de reivindicacions, amb banderes, amb estelades, amb pancartes, que s'entengui en anglès, en danès o en suahili, el que demanem i el que volem ser, més enllà de posar en risc la... no parlo només d'aquestes, poden haver-hi mil altres a favor de la reivindicació del procés, però sense posar en risc a les persones humanes que estaven corrent.
Sí, no, això és, per això jo he començat dient aquesta cosa, que precisament és un exemple d'estartalat i desarticulat de les postreries, una protesta perduda i descapçada. Però, precisament aquest discurs que fas tu, que recorda, no? Estem d'acord, no? Ni un paper terra, s'han de fer protestes amb ni un paper terra. Els que el van fer i els que l'han una mica dut en no res, ja han passat el seu cicle. No? Llavors és interessant que on sí que vull posar el focus és en la idea que el conflicte, les formes de significar el conflicte d'una ciutat que s'ho pot permetre poden ser més interessants o menys. Aquest és un cas concret de no res i moviment sense cap, però que la conflictivitat en ella mateixa és fins i tot interessant per una ciutat.
I això no té res a veure amb les persones que encara estan tancades, que aquí sí que això és un altre debat.
Hem arribat a 11:15 del matí, ara que parlàvem precisament d'orgull de formar part d'una ciutat. Ara farem una pausa i saludarem algú que està especialment orgullosa de formar part de la seva ciutat i avui tindrà l'oportunitat al vespre de mostrar-ho en el seu pregó de la Festa Major. Parlo de l'Anna Ballonesta, editora del 9C i que és la pregonera de la Festa Major de Vilafranca. Ara de seguida parlarem uns minuts amb ella, que ja veig que volta per aquí. I després amb novetats, perquè hi ha hagut pronunciaments, en aquest cas d'altes esferes del govern espanyol, sobre el cas Rubiales, i les comentarem i les valorarem a la tertúlia esportiva amb el Santi Segurola, el Miguel Rico i l'Anaïs Martí, amb qui, a banda del cas Rubiales, també comentarem el partidàs extremadament divertit ahir, i com deia el Pou, posa'm en mil com el partit d'ahir en comptes de partits com el del Getafe i l'Almeria. Això serà després amb el Segurola, el Rico i el Martí, però abans fem una pausa. Anava a dir curta. Sí, una pausa curta i tornem i saludem a l'Anna Ballonesta.
RAC 1. El 9 i 10 de setembre vine a descobrir el passat indià de Torredembarra, 12a Fira dels Indians, amb mercat, mostra d'oficis, visites guiades, degustacions, havaneres i rumba. 12a Fira dels Indians. Informa-te'n a turismetorredembarra.cat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
T'agradaria conduir un vehicle 100% elèctric? A Romecoroma Mazda tenim la solució. Descobreix ara el nou Mazda MX-30 100% elèctric per només 220 euros al mes, sense entrada i amb tot inclòs. Aprofita aquesta oportunitat. No esperis més i pregunta condicions. Informa-te'n a Romecoroma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romecoromamazda.com.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Tu vols tenir un bon dia?
Let's go!
Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sensible de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelar, tria La Sirena. Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
Ara omplir el rebost amb el 3x2 de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés és facilíssim.
Un 3x2 amb més de 5.000 productes com aquest.
Pack de 3 llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Albo, compra'n 3 i el pack surt per 5 amb 0,6 euros.
Sí, sí, te n'emportes 3 i en pagues 2. I així amb més de 5.000 productes.
A Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés.
Preus vàlids a la península i les Balears.
Tornaràs de vacances amb imants per a la nevera. Postals que desaràs en un calaix per no mirar-te-les mai més i pareus que no tornaràs a posar mai a la vida. I de veritat que tornaràs sense el cupó extra de Nadal de l'11? Aquestes vacances no oblidis de comprar el cupó extra de Nadal de l'11. Ja és a la venda amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Compra ara el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Passen 6 minuts de 2:15 del matí. Anna Ballonesta, bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
Com estàs?
Una mica nerviosa.
Sí, per què?
Doncs ja ho heu explicat aquest matí. Avui és el dia del pregó de la Festa Major de Vilafranca i ja fa molts dies que tinc ganes que passi. I res, esperar que arribi el moment, 9:45 de la nit, i que s'acabi ja i poder tornar a començar de nou i descansar una mica mentalment, també.
Estàs nerviós, eh?
Sí, 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 però no cal que m'ho estigui recordant tota l'estona, tampoc.
A veure, clar, ara mateix aquí a l'estudi hi ha dues vilafranquines i la gent de Vilafranca teniu la cosa aquesta de que sou molt de Vilafranca, eh?
Una mica, sí. La Sílvia més que jo, potser, eh? Perquè a vegades ve les tertúlies del no ho sé i jo evito dir Vilafranca i llavors ella sempre em cola la falca de Vilafranca.
En una pausa durant la publi, la Sílvia m'ha dit, clar, és que amb l'Anna hem de fer esforços per no necessitar constantment i parlar constantment de Vilafranca al no ho sé, perquè al final ens fem pesades.
I ella més, jo no tant, eh?
Joan, això és orgull. Això és orgull de població.
Clar, Vilafranca, vila productiva, industrial, no turística.
Això és una de les coses, per exemple, que parlaré avui també.
Clar, això no ve
de...
què diràs?
No puc dir, perquè, evidentment, m'ha costat molt guardar com alguns secrets, algunes sorpreses que hi haurà durant el pregó.
Hi ha sorpreses, eh?
N'hi haurà algunes, i fer això amb tant de temps de marge, perquè ho sé des del mes de febrer, que li has d'anar demanant favors concrets a alguna gent, i sisplau que no ho diguin, doncs hi ha el risc de que algú se li escapi alguna cosa. Crec que, en general, estan prou ben guardats els secrets. Llavors, no puc dir gran cosa, però sí una de les, dels temes que vull tractar és aquest orgull vilafranquí que tenim, no? Que aquí la feina, la majoria de persones sempre ens dieu, és sí, que sí. Sou molt pesats els de Vilafranca, sí, sí. Doncs potser aquest és un dels temes que intentaré tractar. Potser faré autocrítica, això és una de les coses que ja he explicat també als mitjans locals que m'han preguntat què faràs? Doncs una mica d'autocrítica, perquè penso que riure-se'n d'un mateix, doncs també està bé i per treure-li ferro, sobretot a algunes coses.
Per on es podrà seguir?
Això és igual.
A veure, jo des de Barcelona, sí, tenint en compte que jo demà, doncs, el món a recurs normal, a les 7 del matí, com sempre, i llavors fa com de mal anar a Vilafranca a 9:15.
És aquí mateix, a Vilafranca, vull dir.
Noi, a les 11 estigues a Creativa tranquil·lament o abans, eh?
A veure, ui, a les 11.
A veure, serà llarg.
No serà molt llarg, durarà menys d'una hora. El que vull dir és que al final un pregó d'un poble és una cosa molt local, no? Sí. Jo parlaré molt de Vilafranca, segurament per gent... Si l'escolta algú de fora, no té cap mena d'interès, vull dir que no cal que l'escolteu.
Xarxes socials de la Festa Major de Vilafranca, @FMVilafranca. I en diuen també... Ho fan en directe,
eh? Em passa l'Arnau Mañé...
Hòstia, l'altre.
Sí, exacte. Bueno, és que clar, els sotseditors del món es recull...
Tots dos, la Franquilla.
El Nau Mañé i la Laia Colomé.
És que t'has envoltat, vaja.
Sí, sí, això, mira, això és error meu. rtbvilafranca.cat, que es podrà...
També ho faran, però... No, ara de debò. Sí. Vull insistir en això, la gent que no es pensi que faré un discurs. Vull dir que serà molt adreçat al públic vilafranquí i segurament per la resta de gent de Catalunya no tindrà cap interès.
Has dit que has hagut de demanar alguns favors a gent i que han mantingut el secret. Per tant, entenc, dedueixo del que dius... que durant aquesta hora de pregó o la que sigui...
Menys d'una hora, menys.
No només hi haurà la teva veu, hi haurà més veus.
No, clar, hi haurà més veus, perquè sí que els últims anys, ja fa uns quants anys, el pregó de Vilafranca, més que un pregó clàssic, s'ha convertit com una mena de performance, on hi ha hagut directors de teatre, hi ha hagut actors, i cadascú doncs, ho tira una mica cap a casa seva, no? Va. Jo també ho tiraré cap a casa meva, hi haurà coses relacionades amb l'àmbit periodístic, evidentment, no perquè ho hagi volgut fer tampoc expressament, però perquè és el que em surt de forma natural, no? Aleshores, sí, hi haurà altres veus, hi haurà alguns elements audiovisuals, no seré jo tota l'estona llegint un discurs, sinó que hi haurà algunes coses i també petites sorpreses.
Val. Quan t'ho van dir...
Sí.
Que t'ho esperaves, no t'ho esperaves? T'ho havies imaginat mai que algun dia faries el pregó de Vilafranca al Penedès?
Això va ser el mes de gener, quan m'ho van proposar. Imagineu-vos aquest suplici que he hagut de passar fins aquí.
Re, 8 mesos.
A veure, va ser una sorpresa. Ho vaig passar molt malament el dia que... No ho vaig passar molt malament, però em van enredar per fer-me'n esmorzar un diumenge en una cafeteria, dient-me que era per una cosa de feina. A mi em va estranyar que un diumenge fos per una cosa de feina, perquè a més jo els vaig proposar altres dies i em van dir no, ha de ser un diumenge. I això sí que em va fer... despertar una petita bombeta, no?, de dir, no serà, no serà. I a més, on em van convocar a una cafeteria és un lloc molt públic, i dic, no pot ser, perquè si em veuen amb les 5 persones que organitzen la festa, que a Vilafranca tothom sap qui són, no m'ho diran aquí, a aquesta cafeteria. Però abans de sortir de casa vaig rebre un missatge i em van dir que al final no pot ser la cafeteria, pots venir a un despatx? I vaig sortir de casa una mica amb la mosca rere el nas. I quan vaig arribar al despatx on em van convocar, doncs em vaig trobar aquestes 5 persones, que a Vilafranca que es diuen els administradors de la Festa Major, són cada any 5 persones diferents, i quan els vaig veure allà asseguts vaig dir alguna paraulota, portava un jersei i me'l vaig haver de treure, i una cosa curiosa i és que porto un rellotge d'aquests que mesura doncs, les pulsacions i les passes i tot això, doncs quan feia 5 minuts que estava asseguda amb ells em va sonar com una alarma, em va començar a vibrar i dic, què passa? I era un avís d'estrès, deia, necessita relaxar-te.
Hosti.
Sí, va detectar que tenia les pulsacions altes durant molt de temps i que, bueno, això com per demostrar que l'anunci, tot i que m'hagués pogut passar lleugerament pel cap, em va impressionar en aquell moment i em va fer estar força nerviosa. Vaig trigar uns dies a dir-los que sí, no va ser automàtic, els vaig demanar una setmana o 10 dies, perquè volia pensar bé, perquè també és una responsabilitat, és una certa pressió, i després doncs ja vaig començar-hi a treballar.
Va, i acabem amb... Què significa per tu, Vilafranca?
Ah, Vilafranca o el pregó?
Vilafranca.
Home, Vilafranca és el lloc on he crescut, no el lloc on he nascut, perquè jo no sóc de Vilafranca de tota la vida, i vaig anar a viure quan era molt petitona amb els meus pares, però bàsicament tots els records que tinc de tota la vida, he anat sempre a l'escola a Vilafranca, i per mi és com el meu cordó umbilical una miqueta, no? Ara, per diversos motius, doncs, no hi visc, fa pocs mesos que m'he traslladat a viure a Barcelona, precisament l'any que sóc la pregonera de Vilafranca visc a Barcelona, però passo molts dies a Vilafranca, sempre que puc hi vaig, entre setmana algun dia hi baixo igualment, vull dir que tinc aquest vincle, evidentment hi tinc els amics, hi tinc la família, hi tinc tota la gent coneguda, i per mi sortir a Vilafranca, no?, surts a passejar, i encara que no et saludis amb tothom, perquè hi ha gent que potser no la coneixes tant com per saludar-la, però veus tota l'estona cares conegudes, no?, i és com casa. Que això a vegades té coses bones i a vegades té coses dolentes, però majoritàriament diria que són bones.
L'Anna Ballonista farà el pregó de la Festa Major de Vilafranca avui a 9:45. Si no sou de Vilafranca, no cal. Mireu, però si voleu mirar, mireu-lo. I si sou de Vilafranca i no acabeu de tenir clar si anar o no veure el pregó, doncs que ho sapigueu, doncs que sí, que hi heu d'anar a 9:45. Llavors, Anna, pots llegir el... No, el mira...
Què passa?
Com es diu el grup de WhatsApp que tenim la Laia Colomer, l'Arnau Mañé i jo?
El 30 d'agost no treballem.
Així s'ha dit des de... Al principi, des abans de començar l'estiu, vam haver de posar aquest nom amb ells dos, perquè clar, no...
30 d'agost és Sant Fèlix, eh?
30 d'agost és Sant Fèlix.
Hem analitzat el temps amb la Mònica Usar, eh?
Ah, ja ho tenim, això és important.
Ja ho tenim tot més menys estudiat.
Que ens ho vagi actualitzant, exacte.
Doncs això, 30 d'agost no treballem Sant Fèlix abans el pregó que el fa l'Anna Ballonesta. Anna, moltíssima sort avui.
Gràcies, Sergi. Ja, ganes que passi, ganes que sigui demà al matí. Ja,
anirà
si
bé, ser. Segur.
Merci, que vagi bé, una abraçada.
Són 9:45 del matí, nosaltres ho anirem deixant aquí. Bueno, Sílvia, anava a dir, n'hi has el pregó. Sí.
Jo intentaré anar-hi.
Clar, bueno, amb el
cobert. No, sempre hi vaig, eh? Home,
clar, però,
més.
Ara...
però no aguanto molta estona amb el collaret.
T'ho perdonaré, Sílvia, pots mirar des de la tele, aquest any no passa
però
res.
Però ves que no m'estiro el terra, d'alguna manera. Clar.
Però a més l'Anna ja ha dit que serà menys d'una hora, vull dir, 58 minuts. O...
No, menys.
No, l'Anna no ho ha explicat. Hi han hagut pregons interessants, però de gairebé dues hores que han sigut... No.
No els he viscut, aquests persones.
Tremendos, és per... ens quedem curtets. L'Anna va dir, uns 40-45, vaig dir, no, home, tira més.
Tira.
No, més no serà. Màxim 45, ja t'ho dic ara.
Màxim 45, Sílvia.
I com voleu que falti?
És que...
Com voleu que falti?
Sílvia Cànovas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per acompanyar-nos tot l'estiu al Món RAC1, perquè, clar, aquesta és l'última setmana de la temporada d'estiu, el 4 de setembre ja torna el Basté, ja torna l'horari habitual del Món, ens hi posem amb la fresca a les 6 del matí, per tant, clar, tots els tertulians que aneu venint aquesta setmana ja serà l'últim. Valer Rami també ha estat un plaer enorme aquest estiu, de debò. Joan Bordeus, el mateix, un plaer enorme, i Estefania, moltíssimes gràcies a tu també, un plaer gegant que acceptessis la invitació de fer de tertuliana aquest estiu aquí al Món RAC1, t'agraeixo molt.
Res, a vosaltres, gràcies.
Una abraçada molt forta a tots quatre, nosaltres farem una pausa ara, i quan tornem, Santiago Segurola, Miguel Rico, Anaïs Martí, amb aquestes novetats que ara coneixerem del cas Rubiales, amb pronunciaments de les altes esferes del govern espanyol, i també per comentar el partidàs, perquè va ser un partidàs amb moltes mancances, amb moltes coses, però va ser un partit divertit de futbol, que semblava que això, doncs, amb aquesta lliga ens costaria de veure, i el que vam veure ahir al camp del Villarreal amb el Barça i amb un Lamine Yamal meravellós que ens donava moltes alegries aquest nano, doncs va estar molt bé, i ara ho comentem amb Segurola, Rico, Martí. Fins ara.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la Clínica de Test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Vols dur el teu cos al següent nivell?
Vine a posar-te en forma, sentir-te saludable i amb energia als centres esportius d'UIN.
Activitats dirigides, entrenaments de força i resistència, equipament d'última generació amb connexió al mòbil i un club júnior per als més petits.
DUIN Club, ara amb el mes de setembre de franc per començar amb la millor actitud.
Troba el teu centre DUIN més proper a duinclub.com. DUIN, benvingut al teu club.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja som més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Aquest estiu em quedo a Barcelona. M'ofegaré de calor.
De cap manera. Pots anar a la piscina de franc. A Servei Estació s'han tornat bojos i els ha pujat la calor al cap. Per això, si vas a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona i fas una compra a partir de 100 euros, et regalen dues entrades per anar a la piscina municipal de Montjuïc.
Doncs aprofito que m'estic arreglant el pis i em calen materials i eines i després cap a la piscina.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta les condicions a serveiestacio.com o la botiga.
El guanyador d'un Premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 Premis de la Crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
RAC 1. Som 1. El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
9 minuts i les 11. Anaïs Martí, bon dia.
Bon dia.
Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
M'agradaria començar comentant amb vosaltres el més nou que tenim, que en aquest cas ens porta el tema Luis Rubiales. També, clar, me'n recordo que vam fer tertúlia, l'Anaïs el divendres no hi era, però el Rico i el Segurola sí, clar, vam fer tertúlia divendres, parlàvem a les 9 del matí quan semblava que tot portava a la dimissió del Rubiales i tot semblava de tibeneït, i després a les 12 vam fer un programa especial aquí a RAC1 per fer el seguiment del que havia de ser el discurs de dimissió de Rubiales, i ens vam trobar amb el que ens vam trobar, i després a partir d'aquí s'ha generat un cap de setmana amb una voràgina informativa de comunicats que ara fem, ara desfem, etc, que ha sigut bestial, i clar, m'interessa molt saber què en penseu de tot el que ha passat en aquestes últimes 48 hores boges amb tot el tema aquest, però això, insisteixo, anem primer a lo més nou. D'avui, de fa molt poca estona, Sumar denuncia la Federació Espanyola de Futbol per incomplir amb la llei de paritat. Ho ha anunciat aquest matí la líder del partit i vicepresidenta segona en funcions, Yolanda Díaz. L'han presentat davant el Consell Superior d'Esports. A Televisió Espanyola, Díaz ha assegurat que la federació ha de complir les normes d'igualtat i paritat en tots els seus òrgans de govern.
Hay órganos en los que en su totalidad están representados al 100% por presencias masculinas. En este sentido, hemos formalizado una nueva denuncia ayer al Consejo Superior de Deportes para que se corrija esta vulneración de la ley. Piensen que la paridad es clave.
Sobre tot el tema i la federació en concret, també s'hi ha referit la ministra d'Igualtat en Funcions, Irene Montero. A la cadena SER ha dit que calen canvis a l'organisme.
Creo que toda la sociedad está pidiendo una respuesta ejemplar y bueno, y las propias jugadoras, todas junto a Jenny Hermoso, las que han jugado el Mundial y las que no lo hicieron, pidiendo cambios profundos, ¿no? Creo que eso es ya un clamor. A veces yo creo que se habrán sentido muy solas pidiendo algunos cambios, pero desde luego creo que hace mucho tiempo que se están pidiendo y creo que hoy es justo reconocer a todas las que lo han hecho cuando quizá no han tenido también pues todo el apoyo.
De fet, recordem aquesta tarda a les 4 la federació es reuneix de forma extraordinària un altre cop per analitzar com queda l'organisme després de la suspensió de Rubiales per part de la FIFA. Segurola, començo amb tu. Amb què et quedes sobre, en aquest cas, sobre el cas, tot el tema Rubiales? Amb què et quedes d'aquestes últimes 48 hores?
Bueno, yo creo que la intervención de Rubiales el pasado viernes fue muy desagradable, fue absolutamente inaceptable todo lo que dijo. Era un troglodita en acción. Pero tuvo una virtud, de alguna manera obligó o hizo que se retratara, digamos, yo diría que casi toda la sociedad. De esa intervención se dedujo primero el grado de inmoralidad del presidente, que incluso utilizó a sus hijas para darlas lecciones de dignidad y de decencia en un momento de máxima indignidad y máxima indecencia. Esa utilización me pareció verdaderamente rastrera. Pero bueno, eso fue una de tantas cosas que el expresidente de la Federación Española cometió. Pero también tuvo, digamos, la virtud de que hizo un retrato perfecto de cómo está el mundo federativo. De las 75 personas... prácticamente, la asamblea son 140, estuvieron solo 75, es decir, rozaron el quórum por un pelo, pero esas 75 personas acudieron de voluntad propia y, hay que decir la verdad, la mayoría de ellas se expresaron con un entusiasmo a favor del discurso, del tremendo discurso de Rubiales. Se expresan con un entusiasmo indescriptible. Entre ellos estaban el seleccionador español de fútbol, el seleccionador español de fútbol femenino, cuya actuación durante todo este proceso, este episodio, para mí ha sido bastante entre hipócrita y muy lamentable. Yo más bien más cerca de lo muy lamentable. No, esa historia, además de permitir... Que se chalaneara con su sueldo y con los cargos públicamente, te da una idea de cuál es el grado de abyección que hay en la federación. Nada importa con tal de tener a presidentes, a dirigentes como los que tenemos. Eso es un problema para mí muy serio. El problema es un sistema que permite que este tipo de dirigentes sean constantes en el fútbol español. Eso es terrible. Hizo también, esta historia también ha hecho bastante por retratar al fútbol, tanto en su categoría masculina y la femenina. Como siempre, la femenina ha salido mucho mejor parada, aunque yo voy a decir algo que políticamente quizá no sea muy correcto para mí. Las compañeras de Jenny Hermoso tardaron, yo diría que demasiado, en expresarse de forma conjunta. Es decir, desde el primer día... Desde que entraron en el avión y salieron en el avión de Doha y se sabían las presiones que se estaban cometiendo sobre la familia de Jenny Hermoso y sobre la propia jugadora, yo creo que las jugadoras tenían que haber acabado con eso inmediatamente. Sé que era incómodo, sé que era el momento de su celebración, pero creo que era más importante dejar palpable que ese señor no tenía derecho a seguir 5 días más como siguió al frente de la federación. Por lo demás, hay que decir que me ha decepcionado muchísimo, pero muchísimo, la postura de los dos grandes clubes españoles. El Barça, recordando en un momento de su comunicado que Rubiales había pedido disculpas, y ya vemos la clase de disculpas que pidió. No puedo creer que el Barça, con 9 jugadoras, me parece que había en la selección, con el papel que cumple el Barça... como institución que trasciende lo deportivo, sea capaz de lanzar un mensaje tan melifluo y tan en contra de lo de, de la sociedad, eso me dejó verdaderamente impactado. Y lo del Real Madrid igual, o peor también, nosotros nos aceptamos la intervención del CSD y felicitamos a las jugadoras por el éxito obtenido. Bueno, estamos hace un mes, no, 3 meses, el señor Florentino hizo que todos los jugadores del Madrid, que todo el fútbol español, fueran Vinicius. Me parece bien, en aquel acto deplorable de Valencia contra el jugador del Real Madrid. Pero da la sensación de que todo aquello fue puro oportunismo, porque cuando ha tenido que manifestarse por sus jugadoras y por todo lo que ha sucedido, el Madrid y el Barça no lo han hecho. Uh-huh. Creo que el secretario de Estado para el Deporte ha actuado muy tarde. Eso de convocar a la prensa en Tarragona, cuando podía haberlo hecho en Barcelona con motivo del comienzo de la Vuelta, me parece que ha dado una sensación de no estar plenamente enterado de lo que estaba pasando. Sí, en cambio, el ministro Iceta, que fue el primero que desde el primer momento pidió disculpas al seleccionador y era el máximo representante del Estado español, del gobierno español en Sídney, y luego ha habido gente del fútbol que para mí lo ha hecho francamente bien. Algunos clubes, uh-huh, algunas federaciones, la Vasca, por ejemplo, se negó a acudir a esa asamblea. El Athletic ha dimitido, ha renunciado a participar en la Junta Directiva de la Federación Española, es decir, hay hechos palpables, y creo también